Els dissabtes de 8 a 9 del matí, l'espai interreligiós de la ràdio de Lloret de Mar.
8:45 del matí, arriba l'equador d'aquest espai interreligiós una setmana més. Després de les vacances, l'Església Viva és el magazín que ens ofereix el Bisbat de Girona i una vegada més, un dissabte més, amb la presència del rector de la nostra parròquia, mossèn Martirià Brugada. Bon dia.
Bon dia i bon cap de setmana a tothom.
Un cap de setmana força especial, també perquè arribem a l'equador d'aquest mes de desembre, força assenyalat, però ahir va ser Santa Llúcia, aquest cap de setmana encara més es respira preludi de Nadal, en fi, que la cosa va fent xup-xup, podríem
dir-ho. Sí, és un mes que queda marcat per la celebració del Nadal, tant des del punt de vista religiós com pel punt de vista comercial, popular, etc. I és un mes que s'acumulen moltes activitats relacionades amb el Nadal i amb les tradicions del mes de desembre.
I a més demà arriba la Marató de TV3, que és una d'aquelles activitats o esdeveniments que també marquen prou a la societat lloretenca.
Sí, certament, és un fet que s'ha anat afegint a la nostra societat del nostre país i que ens honora i que allò que diguem ens fa quedar bé tots, perquè tots traiem també una mica el millor que hi ha per fer un petit donatiu, el que sigui, i sobretot aquestes activitats que es fan extres, que van relacionades amb la marató, que doncs, segurament ja n'heu fet la publicitat adequada, que ajuden a crear un ambient, això sí que diria que és un ambient pròpiament pre-nadalenc, i per tant doncs ajuda a situar-nos en el que hauria de ser l'autèntic Nadal, aquest sentir-nos acompanyats, a solidaritzar-nos amb la vida, amb els problemes que hi ha al nostre país, amb la gent que pateix, etc. No? I en aquest cas, en la recerca per trobar solucions o teràpies adequades per això que en diuen les malalties minoritàries.
Precisament el passat dijous va haver-hi una tertúlia política aquí a l'emissora i on va sortir el tema de Càritas Parroquial, que feia una gran feina, i més quan fa ben poc també a la ràdio vam entrevistar la Lucía Echegoyen, a la presidenta, i que deia que més que mai hi havia necessitat, hi havia més gent que mai necessitant d'aquest servei de Càritas.
Sí, bé, això és un estudi que a nivell de tot el país, Càritas està insistint, cada vegada hi ha més pobres i cada vegada, podem dir, hi ha menys rics però més rics i separant cada vegada més la societat, dividint la societat en persones doncs, que passen necessitat i que a més després hi ha aquestes forces polítiques que venen a crear maranya en el sentit de que els pobres només són els estrangers o que són els immigrants, etc. Quan és una realitat que afecta a molta gent i que certament també hi ha immigrants però que no són els únics i que també són persones a més que hem de tenir present això, no voler separar, perquè en definitiva si són persones que són aquí és per alguna raó, no són pas perquè venen aquí per divertir-se, sinó que venen precisament perquè possiblement en els seus llocs d'origen són encara ho passen pitjor.
Per tant, des d'aquí es fa una crida a tothom en general perquè doni suport a Càritas Parroquial.
Òbviament, sí. Que fa atenció. I Càritas, no oblidem, i d'altres institucions semblants a Càritas, no, tampoc hem de menysprear d'altres institucions, però en el cas de Càritas no podem oblidar que està fent una feina subsidiària. És a dir, està fent una feina que s'hauria de fer des de l'administració i que no sempre l'administració hi respon adequadament a l'hora d'ajudar a Càritas, com el tema de compromisos que assumeix, que després ja ho pagarem, ja vindrà, però la cosa no acaba d'arribar mai i no hi ha dret. I aquí, en definitiva, es tracta de dir, bé, a veure qui és que s'ha de preocupar de que la gent tingui els aliments bàsics. Això és un problema de l'administració. En definitiva, la Constitució, tan reclamada per alguns, està dient que tothom ha de tenir un lloc digne per viure i ha de tenir els aliments bàsics per subsistir. I això moltes vegades doncs, ja se'n cuida Càritas. I després, a més, se'ls hi carrega el mort de dir ah, el Càritas dona qui els hi don la gana i etcètera, no? Quan Càritas està fent una feina subsidiària, que està fent un treball, s'està esforçant per fer un treball d'atenció als altres ben orientat, a més que no ho fa sol, també hi ha en aquest cas les assistentes socials de l'administració que orienten a l'hora de dir aquesta persona se l'ajuda, aquesta no cal, etc. No? I que per tant doncs, moltes vegades se li carrega els problemes a Càritas i moltes vegades s'oblida doncs, que és una obligació de tota la societat i d'una manera especial de l'administració.
També s'ha celebrat aquests darrers dies el dia o aniversari de l'aprovació dels drets humans.
Sí, aquesta setmana ha estat.
Exacte.
La setmana passada, sí.
Una cosa que hauria de ser més vigent que mai.
Sí, llegia un text aquesta setmana, una reflexió que feia un teòleg, deia bé, els drets humans són molt més cristians, i des del punt de vista de l'Església, que no pas el mateix dret canònic. El dret canònic és tota la legislació que hi ha dintre interna de l'Església i que, certament, doncs, esclar, els drets humans proclama uns drets, el dret canònic intenta organitzar la vida intraeclesial, però que certament la raó d'aquest teòleg era dir que els drets humans estan plenament en consonància amb l'Evangeli i amb el que defensa l'Evangeli. I en canvi el dret canònic, bé, és una reglamentació que pot canviar d'aquí 4 dies, però respecte a la persona i respecte a tothom, doncs és una obligació evangèlica 100%.
Molt bé, doncs hem repassat una mica l'agenda dels dies que han passat o que estem vivint en aquests moments i de cara endavant tenim un munt d'activitats atractives perquè com està el pessebre de l'Església?
El pessebre de l'Església sí. Que el fan sobretot en Diego i en Jesús... s'està acabant d'enllestir, pràcticament ja està acabat i aquest vespre, aquest diumenge, o aquest dissabte, millor dit, s'inaugurarà oficialment i que, per tant, doncs, s'estan acabant els últims detalls aquest dissabte per poder-lo ja mostrar, ja que la setmana que ve doncs, ja es pugui mostrar. Ja hi ha molta gent que està impacient allà mirant a veure si les muntanyes estan ben posades. És a dir, a l'hora de muntar-lo també s'ha de dir tot. Hi ha molts arquitectes, però a l'hora d'executar-lo són 2 o 3 persones que fan el que poden. Dit d'una altra manera, també, que és bonic aquest pessebre vivent de caire popular, de molsa, de suro, de figures així, que de vegades una al costat de l'altra no tenen les proporcions adequades, però crea un ambient també popular, simpàtic, i que a la mainada li encanta, no? Però que també estaria bé que n'hi fessin d'altres a dintre l'Iglesia. L'any passat hi va haver-hi un grup de nois i noies del grup d'esplais del Bimbirimboines, que també varen fer un i que va tenir tant més èxit que no pas l'oficial, no? Per la manera com estava fet d'integrar-hi figures que no eren precisament les figures pròpies del pessebre, per exemple, no? I això aniria bé, doncs, que hi haguessin d'altres grups. Jo també en vull fer un, doncs, benvingut a aquest altre pessebre que hi pugui haver-hi.
Per a la gent que ens escolta, que sàpiga que no tenim pactades les preguntes que li faig a en Martirià quan ve a l'emissora. Prova d'això és la pregunta que li faig ara.
Ai, ai, ai.
Què li sembla el pessebre de la plaça Sant Jaume de Barcelona?
A mi m'agrada. A veure, poder si el hagués fet jo, hauria de posar les figures, per exemple, d'una altra manera, però a mi no em desagrada. Jo em penso que és una... La discussió que s'ha fet és senzillament utilitzar el pessebre per anar en contra d'una figura política. Deixant a part la figura política, a mi no em desagrada aquest pessebre, a més al vespre amb la il·luminació i així té un encant, i evidentment doncs, també això que us dic és una manera una altra manera de presentar el pessebre, que no és l'única manera, ha hagut poder dels últims anys potser és dels que m'agrada més. sempre ha de ser un pessebre tradicional. Bé, es pot fer el pessebre tradicional i hi ha d'altres espais, hi ha d'altres llocs per poder-lo fer i per poder-lo contemplar i gaudir. Però des del punt de vista artístic, des del punt de vista... la prova és bona que ha cridat l'atenció, però allà no es pot negar que hi ha totes les figures que hi ha d'haver en el pessebre, i sobretot les que tenen més importància, que no són precisament el caraganer, sinó les figures, diguem-ne, de Jesús, de Maria, etc.
Doncs no sap la polèmica que
no,
que
no,
ha portat,
no estic al cas, i jo també en aquest sentit m'he definit i em defineixo de dir és una polèmica absurda, perquè em sembla que malgrat pugui tenir detractors i gent que hi està a favor, doncs a mi personalment no em desagrada, que no vol dir que m'entusiasmi, però que no em desagrada.
Doncs a banda d'aquest, podríem dir, pessebre progressista o modern, hi ha els pessebres tradicionals, hem parlat del que es fa a l'església i també que vostè fa una crida per si hi ha en altres col·lectius que en vulguin fer, doncs que també en facin dins
del marc de l'església.
Però hi ha famílies que també es preparen per participar en aquest concurs de pessebres a la llar i també en llocs públics o comercials que es presenten en el concurs que organitza el Departament de Cultura de l'Ajuntament.
Sí, és una iniciativa interessant i que, per tant, doncs, també, des del meu punt de vista, també honora la nostra població. Començant pel pessebre que ja s'ha fet, tinc entesa, dintre l'Ajuntament mateix, que és un pessebre que s'ha fet en figures de Playmobil, que, per tant, vol dir que el pessebre pot tenir moltes interpretacions. Dius, per què s'ha de fer en figures de Playmobil si tenim figures tradicionals? És una opció. El que és important és que el que s'hi està representant, doncs, no dic que sigui que s'hagi de... També es poden fer nadales que tinguin aquest regust de còmic, i per tant no ens ha de... El que és important és que es representi el fet aquest, o aspectes relacionats amb el fet del Nadal, no? I això em sembla que ho tenim força viu i força clar. Altres pessebres que pugui fer les famílies, bé, tot depèn del bon gust, tot depèn de la imaginació, tot depèn de les possibilitats, tot depèn de les figures que es tinguin, dels espais que es puguin utilitzar, perquè hi ha gent que certament, si el pis és un cop de puny, no hi poden pas fer-hi allà un pessebre com el que tenim a l'Iglésia. I si el véssim de fer l'estiu, aquest pessebre d'Iglésia també seria dificultós, perquè l'Iglésia s'omple molt més i, per tant, l'espai on hi ha, que està ocupant actualment el pessebre, no es pot ocupar per d'altres coses, per molt interessants que siguin, no? La nostra església, val a dir-ho, és petitona i, per tant, doncs, hem d'anar alerta també, sobretot quan hi ha més utilització a l'estiu, d'omplir-la d'altres possibilitats, no? I després encara em sembla que és important remarcar l'exposició de pessebres en forma de diorames, que aquest any també es faran a dintre l'espai de l'Arol i suposo que també hi haurà una bona participació com hi ha hagut des que es fa aquesta exposició, aquest concurs de diorames d'aquests pessebres també anomenats pessebres artístics, no? I que em sembla que és també una bona oferta i fer-la allà al costat de l'església també facilita, doncs, aquest trànsit de veure el que hi hagi dintre l'església i els que hi ha allà a l'Arol.
Hi ha sempre un estira i arronsa entre que les festes de Nadal acaben el dia, posem-hi, 2 de gener o 7 de gener, i en canvi la tradició ens marca que el cicle pròpiament de Nadal acaba a principis de febrer per la Candelera, i és quan es retira o s'hauria de retirar el pessebre.
Bé, això és un costum popular.
Sí.
També de vegades, això que diguem, bé, el Nadal és el dia 25 de desembre, però moltes vegades ja s'anticipa, com qui diu, només de començar el mes de desembre, veiem pessebres instal·lats, els llums dels carrers ja fa dies des de la festa de Sant Romà que funcionen en els carrers, etc. És a dir, què s'ha fet? S'ha avançat aquesta tradició jo diria per interessos comercials, això tampoc és, però que no afecten el nucli de la celebració, perquè de fet les festes de Nadal acaben, des del punt de vista, ara parlo religiós i litúrgic, acaben el diumenge després de Nadal, és a dir, en aquest any, si el dilluns és el dia dels Reis, el dia 6, doncs el diumenge següent se celebra el baptisme de Jesús, que ve a ser la presentació en societat de Jesucrist. És la gran revelació, que per als cristians orientals, els ortodoxes, els russos, els etíops, etc., la festa del baptisme de Jesús té tant o més importància que el mateix naixement de Jesús, que la festa del naixement. La festa del naixement de Jesús la celebrem més aviat els cristians llatins, els cristians orientals, com dic, grecs, bizantins, etc., celebren sobretot l'epifania del Senyor, i que aquesta epifania té tres etapes. Una és el naixement, una. La segona és la presentació de Jesús en els pobles pagans, que són els Reis Mags, i tercer hi ha quan Jesús és batejat al riu Jordà, que té aquesta presentació també a tot el poble d'Israel i a tots els creients. Són, per tant, a veure, com se celebra, depèn de cada tradició, però de fet podem dir que les festes de Nadal, acabals el diumenge o aquella setmana dels Reis, no és cap bestiesa, és ben lògic. Que canvien les tradicions, és normal. Ara, si també dius és un pessebre que es pot guardar uns quants dies, per exemple, el de l'Eglésia sí que el guardem fins passat a la Candelera. Per què? Perquè no fa cap nos allà, hi ha espai i es pot continuar. I si anéssim a Roma, els pessebres de les esglésies, pessebres aquests monumentals com el que tenim ara a l'Eglésia, doncs se guarden fins a la Quaresma, fins al començament de la Quaresma. Que atenció, és un mes, eh? La Candelera és el dia 2 i aquest any, per exemple, la Quaresma comença també a finals de febrer, començament de març, no? Però sempre va una mica lligat amb tot això.
Déu-n'hi-do. Doncs seguim parlant de pessebres i de diorames, perquè l'Arol acollirà per segon any consecutiu aquesta mostra.
L'exposició de diorames, que l'any passat es veu que va tenir molt d'èxit que fos instal·lada allà, de manera que gairebé es va doblar el nombre de visitants, i per això aquest any també han demanat poder-ho fer allà, i amb molt de gust que puguin venir. Són dies que l'Arol no s'utilitza excessivament, no hi ha els esplais, no hi ha el reforç escolar, no hi ha tantes activitats de Càritas, i per tant doncs, una part de l'Arol, de la sala de l'Arol, es pot utilitzar perfectament per fer aquesta exposició, i benvinguda sigui.
I
encara es podria buscar algun altre indret a dintre l'església mateix, perquè el baptisteri mateix també podria servir per fer una bona exposició de pessebres, com de vegades ja s'ha fet alguna exposició d'elements religiosos o així.
Possiblement, clar, aquella zona de la parròquia és molt concorreguda, que coincideix amb la plaça de l'església, i la capella dels Sants Metges queda una mica més retraiguda.
Mm? Sí, bé, possiblement també a la capella dels Sants Metges també seria, jo penso que valdria la pena plantejar una alternativa per fer-hi allà un altre tipus d'exposició, ja sigui de Nadales, per exemple. Hi ha gent que conserva Nadales de cada any, les Nadales, vull dir, les felicitacions. Sí. Pot ser gent que hagi fet Nadales així pintades. Segur que podria ser una bona alternativa, i qui diu això també podrien ser pessebres, diguem-ne, alternatius. Què vull dir això? De vegades no té per què ser un diorama, pot ser un pessebre instal·lat amb una arrel, amb un pessebre que hagi estat fet en figures de paper, etc. No?
Sí, sí.
Pot ser una altra alternativa per la capella dels Sants Metges.
Un altre pessebre, el de l'Escola de les Monges?
Sí, tinc entès que es fa el 18, d'aquesta setmana, el dia 18, el dimecres, es fa a la tarda, i també em penso que és un aquest es fa a la tarda i a hores lectives, i és una bona possibilitat també de gaudir d'un pessebre vivent, continuant aquesta tradició que hi ha hagut en el nostre poble, en el nostre municipi, de pessebres i vents que hi ha hagut a les escoles, que hi ha hagut, es havia fet d'altres llocs, com parlàvem la setmana passada, i que allà és un bon espai a plantejar-se, per exemple, si funcionés el pessebre vivent aquest any allà a l'Erol, doncs per què no l'any que ve fer-lo, demanar-lo per fer allà el pati de les monges, no? Que és un espai també privilegiat.
Com està el pessebre vivent que pensen fer al pati de l'Erol?
Bé, això, cada grup que ho fa... Ho va treballant i sembla que està bé. Ara veurem a veure això fins que no s'hagi fet, no podrem dir ha sigut un fracàs o ha sigut un èxit.
Però vostè va supervisant i va veient sortint, que el ritme de treball és el correcte.
Sí, la gent s'ho agafa amb il·lusió i per tant esperem que vagi bé.
Què és el que vostè desitja per aquestes festes?
Home, evidentment que tothom pugui celebrar-la dignament, tant de bo tothom tingués amb qui celebrar-ho. Aquí hi ha una proposta que en parlarem un altre dia, de fer una celebració de Nadal, o millor dit, podem parlarem quan estigui feta, però ho avanço així amb un parell de pinzellades, a fer una celebració de Nadal buscant alguna institució que ens hi ajudi, amb persones que viuen soles. No poden ser persones que tinguin necessitat o que, sobretot, que visquin soles, i això seria una de les propostes que també pels propers anys seria interessant treballar. Ara bé, almenys aquí a Lloret, que tothom pugui celebrar-la, i sobretot, quan dic tothom, vull dir tothom que creu amb el que significa el Nadal, i que les altres persones puguin compartir d'alguna manera, les persones que no comparteixen la nostra fe, el nostre missatge, doncs que gaudeixin del que significa tot aquest missatge.
Missatges, precisament, ens estan repetint constantment a través de la televisió o mitjans de comunicació missatges de col·labora, de dona, aporta diners per aquest col·lectiu, per aquest altre, no només de l'estat espanyol, sinó d'altres continents. Ens posen imatges i fotografies d'infants amb clares necessitats nutritives. Estem més tendres ara, no? Ara estem més receptius.
Sí, però s'ha d'anar alerta perquè allò que abans dèiem, hi ha una dita que diu si Nadal és pau i alegria, celebrem Nadal cada dia. I això vol dir que no ho hem de treure de la nostra sensibilitat, tot el que això significa. Primer. Segon, que hi ha obligacions que, evidentment, nosaltres hem de participar-hi positivament, cadascú de nosaltres, amb aquest compromís solidari, però... com deia abans en relació a Càritas, no oblidem les obligacions que tenen les administracions i les institucions, perquè el que ja denunciava mossèn Jacint Verdaguer, per exemple, aquell ric que muntava un gran hospital per atendre els pobres que havia fet ell. Per tant, això, de vegades també dius, per exemple, amb el tema de la immigració ens queixem molt, de vegades hi ha gent que es queixa molt i s'oblida que si totes aquestes persones que es veuen obligats a marxar dels seus països, no en els seus països, són països rics, però que hi han entrat allà les multinacionals i que s'han dedicat a expoliar, ja sigui el petroli, ja sigui el diamant, ja sigui aquests minerals que serveixen per construir els ordinadors o per construir els telèfons mòbils, el colden, i per tant, a veure, atenció, que cadascú compleix, hem de mirar que tothom compleixi les seves obligacions. És com el tema de l'esclavitud. Es anaven a buscar esclaus a l'Àfrica, en aquest cas, per fer-los treballar aquí com a esclaus, o aquí, o en el cas d'Amèrica, però expoliant, empobrint la població dels països on procedien, de països que vivien tranquil·lament fins al segle XVII-XVIII, vivien tranquil·lament i, diguem-ne, còmodament, però que per la manera de fer dels colonitzadors, ja siguin colonitzadors espanyols, portuguesos, holandesos o diguem-ne de Gran Bretanya, esclar, aquestes poblacions quedaven empobrides i després parlàvem de solidaritat. Home, a veure, sisplau, comencem fent els deures, és a dir, denunciant aquells que provoquen aquestes grans misèries que després nosaltres, a més, ens mou la consciència de que nosaltres els hem d'ajudar en els pobres, que evidentment i ho hem de fer-ho, però també hem de fer, no hem d'oblidar la denúncia de les institucions, de les organitzacions, de les multinacionals, dels polítics, etc., que s'aprofiten per vendre armes, per explotar, etc.
Últims minuts del programa. Vostè també pensa que la Greta Thunberg, aquesta activista, aquesta noia de 16 anys, és persona de l'any? Tal Home, com ho pensa la revista Time?
Jo no sóc qui per dir si és la persona de l'any, però és una noia admirable i que, si més no, expressa una necessitat i un clam de, no només del jovent, sinó de molta gent que veuen que estem fent malbé, ho estem destrossant tot. Uh-huh. I que, per tant, dius, home, com a símbol, no podem negar que és un símbol i que tornem a ser el mateix. Resulta que els polítics s'ho carreguen de qualsevol manera, els actors es burlen d'aquesta noia de qualsevol manera, però està dient unes veritats com un temple i que, per tant, doncs, si més no, per donar-li més publicitat, val la pena que es tingui present que aquesta noia no està dient tonteries. Tant de bo molt de jovent pensés com ell.
Vostè què en pensa de la crisi climàtica i d'aquesta cimera que s'està fent a Madrid?
Que si no ens hi afanyem, hi deixarem la pell, senzillament. És a dir, la cimera, tornem a ser el mateix també, que molt bé, els polítics, els governants, les institucions, tothom discuteix, però quines són les mesures efectives que es prenen? Ep, i atenció, i quines són les mesures efectives que nosaltres podem prendre? Però, evidentment, les mesures efectives que podem prendre qualsevol de nosaltres, de qualsevol dels que ens escolten, no estan al mateix nivell dels que pugui prendre una gran empresa, una gran multinacional, uns polítics que poden decidir, que etc. Vull dir, per exemple, tot el tema de la llum, del corrent elèctric, anem molt enrederits, i a hores d'ara, com qui diu, tots els taulats de Lloret haurien d'estar plens de plaques solars. Mm-hmm. I tindríem, com qui diu, sense necessitat de destruir res, tindríem l'electricitat pràcticament gratis. Però això no interessa, com podem comprendre. Doncs, o això, o que qualsevol dia ens trobem al mar a dintre l'Eglésia.
Això també.
Que ja havia passat, atenció.
Sí, clar.
Però vull dir que ja d'una forma estable. És el que ha passat a Venècia, no? Uh-huh. I qualsevol dia es podem... Ai, que va pujant al mar. Poder jo no ho veuré. Però esclar, es parla de l'any 50, que jo ja tindria gairebé 100 anys, no?
O potser sí, perquè
el
ritme que s'està anant ja es parla de l'any 2030, eh?
Per això, o sigui, per això, bueno...
S'està avançant 20 anys.
Sí, espero que jo ja no sigui rector de Lloret, però...
Doncs hem parlat una mica de tot, avui hem fet un tast a ulletes.
Sí, bueno, de tant en tant va bé. Aprofito per fer un parell o tres de recordatoris. Primer, que aquest, el divendres que ve, el dia 20, tenim la celebració de la penitència per les persones que vulguin aprofitar-ho de cares al Nadal, celebrar la penitència tots plegats. Segon, que el diumenge 22, al migdia, tenim la missa de les famílies per nois i noies que venen a la catequesi, però també per nois i noies que han participat altres anys a la catequesi i que volen, amb les seves famílies o sols, participar d'aquesta celebració més propera, més familiar. I de cares al pessebre vivent, ja hem dit, ja n'hem parlat i encara en tornem a parlar, però també no oblidar que el diumenge 29 a les 7 de la tarda tindrem la missa rociera de Navidad o la missa rociera nadalenca, que doncs vindran també 3 o 4 cors rocieros fer salsa. És a dir, crear ambient, eh? No només les campanes s'han de sentir, sinó que hem de fer fresa en la nostra societat i fer fresa, entre cometes, positiva.
Doncs així, amb aquest apunt, acabem. Fins al pròxim dissabte.
Si Déu plau.
Adéu-siau.
Bon cap de setmana.